bon dia. És dimecres 10 d'abril. Arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió amb aquestes notícies destacades del dia. La festa de la cervesa que vol impulsar l'Ajuntament després de la marxa de World to Meet només té un pretendent. És Viatges Tauro, l'única empresa que s'ha presentat al concurs públic per organitzar i gestionar l'esdeveniment el pròxim mes d'octubre a la Carpa de la Platja. La mesa de contractació que ha valorat la seva proposta li dona llum verda. L'adjudicació definitiva, però, queda pendent d'un darrer tràmit. Calella obté un notable en l'autoavaluació del segell Info Participa, una distinció que atorga la UAB, la Universitat Autònoma, per reconèixer les bones pràctiques de les institucions públiques en matèria de transparència. L'Ajuntament de Calella compleix amb 40 dels 51 indicadors avaluats en el 2023. Això suposa una millora substancial respecte al resultat obtingut en l'edició anterior. I aquest dijous hi ha sessió plenària a l'Ajuntament de Calella. El govern proposa l'aprovació de la nova ordenança d'estalvi d'aigua i també acceptar l'al·legació que han presentat els comerciants i l'ATC sobre la normativa que pretén endreçar la ciutat. Es tracta d'un aspecte tècnic que té a veure amb la transmissió de llicències quan hi ha un canvi de titular en aquelles empreses que sol·liciten ocupar l'espai públic amb taules i cadires. En l'ordre del dia del ple de dijous hi figuren 6 mocions. 3 d'elles es presenten de forma conjunta per part de tots els partits, tant del govern com de l'oposició. Són el pla d'usos del Parc del Mau, la millora de la zona de les Torretes i la iniciativa perquè l'Ajuntament col·labori amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. I la projecció de 90 curtmetratges i l'exposició de 23 col·leccions fotogràfiques són els principals al·licients per assistir al Festimatge d'aquest 2024, que arrenca aquest dissabte amb la inauguració a l'Auditori de Can Saleta. Li seguirà l'obertura al públic de l'exposició central de l'Ajuntament Vell dedicada a la figura i obra del modista Manuel Pertegaz, que es podrà visitar i de forma gratuïta fins al 24 de juny. Les projeccions dels curtmetratges seleccionats començaran dilluns vinent, també seran a l'Auditori. S'ha previst una sessió commemorativa del 30è aniversari del trofeu Torretes, un certamen que, per cert, va donar un dels primers premis que va rebre el director Juan Antonio Bayona. El procediment obert per adjudicar l'organització i gestió de l'Oktoberfest de Calella queda pendent d'un últim tràmit perquè sigui definitiu i es pugui fer oficial, doncs, que se n'encarregarà Viatges Tauro. L'empresa calellenca és l'única que s'ha presentat al concurs públic que ha tret l'Ajuntament de Calella, tal com consta en la documentació que s'ha publicat al web municipal, i aquí la mesa tècnica proposa, doncs, contractar. Viatges Tauro planteja una festa de la cervesa que inclourà les tradicionals cercaviles pel carrer i actuacions a places, a més d'un gran concert de banda internacionals i nacionals. Innova amb la proposta de portar la música de l'Oktoberfest a les residències de gent gran i organitzar també tallers musicals a les escoles. A nivell gastronòmic es compromet amb uns estàndards de qualitat i de varietat en l'oferta que es presentarà a la Carpa de la Platja en base a menjars alemanys i centreeuropeus. El recinte comptarà amb control d'accés i personal de seguretat, a més d'un punt lila contra la violència masclista. Una altra de les millores incorporades a la proposta és crear un premi de públic, un premi del públic, que s'atorgarà a dues de les bandes participants i que serà de votació per part dels assistents, tot plegat amb l'objectiu que també els locals se sentin implicats amb l'esdeveniment. Per la contractació dels serveis de la carpa, de neteja, de so, seguretat i emergències, Viatges Tauro preveu una inversió d'uns 27.500 euros i també contempla fer una aportació directa a l'Ajuntament de Calella de 36.000 euros. Pel projecte tècnic, per l'oferta econòmica i la contractació, doncs, de personal que garanteixi el desenvolupament de l'esdeveniment, l'empresa calellenca ha obtingut una puntuació global de 83 sobre 100 en l'avaluació. La mesa de contractació, doncs, la proposa per l'adjudicació, que queda subjecte, com dèiem, a que presenti la preceptiva documentació perquè aquesta adjudicació passi a ser definitiva. Com dèiem, Viatges Tauro, que s'ha presentat aquest concurs per fer-se amb l'organització i gestió de l'Oktoberfest de Calella, que impulsa l'Ajuntament, volíem dir, per assegurar aquest esdeveniment i per mantenir, doncs, una tradició que entronca amb els inicis de l'activitat turística a la ciutat, una decisió que es coneixia el desembre passat després que aquesta emissora, que Ràdio Calella Televisió avancés que l'agència Wall to Meet s'emportava la seva festa de la cervesa a Santa Susanna. Calella compleix amb 40 dels 51 indicadors de transparència comunicativa que avalua el segell InfoParticipa que atorga al Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Catalunya. Una anàlisi que s'estructura en 5 blocs pel que fa a la informació que es publica a la pàgina web municipal calella.cat. En un primer bloc sobre representants polítics indica que no es publiquen les declaracions d'activitat i de béns dels càrrecs electes, tant del govern com de l'oposició. Per contra, a la web municipal sí hi ha informació genèrica i de perfil dels membres del consistori, les retribucions que perceben i també quines són les vies per contactar-hi. Hi ha un segon bloc sobre recursos col·lectius. En aquest, InfoParticipa posa de relleu que no es publiquen els decrets i les resolucions d'alcaldia, però que sí s'informa de la composició dels òrgans del ple i les seves competències, de les convocatòries dels plens municipals i les actes corresponents, o també els acords de la Junta de Govern. Un tercer bloc sobre la gestió dels recursos econòmics. Aquí, InfoParticipa conclou que a la web municipal es comparteixen els pressupostos anuals de la corporació i els seus organismes autònoms, així com la liquidació dels exercicis anteriors, també la relació dels contractes majors i menors o les subvencions que atorga l'Ajuntament de Calella, però hi posa falta en 4 indicadors pel que fa a les resolucions judicials definitives de la institució, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. Tampoc hi ha informació sobre la relació de llocs de treball de la corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari o les del personal directiu, els càrrecs de confiança i assessors polítics. Aquesta informació, com dèiem, no hi consta. Hi ha un quart bloc sobre l'organisme i la gestió dels recursos col·lectius. Conclou que hi falta la informació periodística sobre el desenvolupament del ple a la web municipal, però que sí s'hi pot trobar informació sobre la història del municipi, la seva situació, l'agenda d'activitats o també el contacte amb la persona responsable de comunicació de la institució municipal. Un cinquè i últim bloc sobre eines que s'ofereixen a la ciutadania perquè pugui participar en assumptes públics. És el bloc on justament l'Ajuntament de Calella punxa més. Es constata que a la web municipal hi falten instruments de consulta i participació. Tampoc hi ha el resultat dels processos de participació o eines que en facilitin l'organització, a banda d'un apartat on es pugui fer el seguiment de la gestió que es fa de queixes o suggeriments. Segons s'ha donat a conèixer a principis d'aquesta setmana, doncs, en el còmput global de l'avaluació del 2023, és l'últim que s'ha publicat, es compleixen 40 dels 52 indicadors. L'Ajuntament de Calella, doncs, que se situa en el 76,92% de compliment dels indicadors d'InfoParticipa, obté un notable, millorant el resultat de les dues últimes edicions, on es va obtenir el 40,38% i el 63,46% de compliment, respectivament. El plenari aprovarà aquest dijous per unanimitat de totes les forces polítiques municipals que estiri endavant el pla d'usos del Parc del Mau, que es millori la zona de les Torretes i que l'Ajuntament col·labori amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. De fet, són les 3 mocions que presenten de forma conjunta tots els partits de l'arc plenari, tant del govern com de l'oposició a l'Ajuntament de Calella. Així consta en l'ordre del dia de la sessió ordinària que l'alcalde ha convocat per aquest dijous a 6:15 i que, per cert, es podrà seguir per Ràdio Calella Televisió en retransmissió en directe. Les altres 3 mocions són iniciativa de Calella en Comú Podem i de Junts de Calella. També hi ha una tercera que plega les voluntats d'Esquerra Republicana, Calella en Comú i Podem i la CUP, que demanen que la periodicitat de les sessions plenàries sigui mensual i no cada 2 mesos, com ara. També es presentarà el nou pla d'usos el nou pla dels usos problemàtics de drogues i pantalles, així s'anomena aquest document, pla dels usos problemàtics de drogues i pantalles, a més de la proposta per adscriure a Jesvia, l'empresa municipal de mobilitat, la zona blava creada a la part alta de la Riera Capaspre, entre els carrers Ramon i Cajal, i Tramuntana. El govern a tot això proposa l'aprovació de l'ordenança d'estalvi d'aigua i accepta l'al·legació que han presentat els comerciants i l'ATC sobre la normativa que pretén endreçar la ciutat. L'ordenança d'ocupació de la via pública es tracta, però, d'un aspecte tècnic que té a veure amb la transmissió de les llicències quan hi ha un canvi de titular de l'empresa que sol·licita ocupar espai públic amb taules i cadires. Sessió ordinària del ple d'abril que s'ha convocat per aquest dijous a 6:15 i que es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió. Seguim endavant a l'informatiu d'avui dimecres 10 d'abril. Els joves de Calella han conegut l'experiència d'un menor migrat sol que viu en un pis d'inserció laboral. Es tracta d'una iniciativa que busca donar a conèixer als joves altres realitats que es viuen al món i també trencar estereotips. Es tracta d'un projecte impulsat pel Consell de la Solidaritat de l'Ajuntament de Calella i també les organitzacions establertes aquí, organitzacions de cooperació internacional. Han pogut escoltar, doncs, el testimoni i l'experiència d'un jove que s'ha vist forçat a marxar del seu país d'origen. Un dels educadors del programa d'inserció laboral, que gestiona pisos temporals a Calella, els acompanya. Els ha acompanyat en aquesta iniciativa i en declaracions al programa La Ciutat ha explicat que és una iniciativa que obre els ulls als joves cap a altres realitats que es viuen al món. Escoltem Sergi López.
És el que volíem fer entendre als joves, no?, de Calella, de, que vegin que els nois que venen aquí no venen perquè sí, perquè mira, un dia s'aixequen i marxo, sinó que hi ha totes unes motivacions, no?, i unes necessitats per marxar dels seus països. I llavors, quan arriben aquí, no és per res fàcil, al contrari, ho tenen tot en contra, i llavors, clar, volem que aquests nois, diguem, del territori puguin acollir o com a mínim acompanyar aquestes persones per fer aquest camí, aquest procés tan dur, una mica més suau.
El testimoni del jove migrat va acabar amb un col·loqui on els estudiants calellencs li van poder fer tota mena de preguntes. Estudiants de segon d'ESO dels tres centres educatius de secundària que hi ha a Calella. Aquest projecte també incluïa una visita a l'exposició Calella és solidària, on s'expliquen tots els projectes de cooperació internacional que reben suport local. El secretari d'Estat de Medi Ambient ha visitat les obres d'estabilització de la platja de Premià de Mar. Hugo Morán ha confirmat des d'allà que el govern espanyol portarà sorra les platges del Maresme que no puguin regenerar-se de forma natural i estiguin a punt, per tant, per l'estiu, tot plegat després de l'impacte del temporal Nelson de finals de març, que va tenir efectes devastadors a tot el litoral maresmenc. La de Premià va ser una de les platges més afectades. Escoltem Hugo Morán, com dèiem, secretari d'Estat de Medi Ambient.
No hay actuaciones que puedan servir en igualdad de condiciones a cada una de las características del territorio. Cada franja de litoral tiene unos comportamientos de dinámicas litoral distintos y, por lo tanto, hay que hacer siempre un análisis previo para ver cuál podría ser la mejor de las soluciones técnicas para poder acompañar ese proceso de adaptación en materia de cambio climático.
Des del Ministeri per la Transició Ecològica es confirma que s'estan tramitant 11 actuacions de regeneració de platges al Maresme i que s'iniciaran totes les que siguin necessàries i que, en tot cas, es prioritzaran les que tinguin caràcter estructural i permanent. Justament això és el que reclamava l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, fa uns dies al programa La Ciutat, aquí a la població veïna. De fet, al mar s'ha empassat la sorra de la zona de Poblenou i la platja dels Pescadors, que ha quedat pràcticament buida. Igualment, Amor insistia en la necessitat de declarar la situació d'emergència per tal que les actuacions que pugui fer el govern espanyol siguin imminents i es pugui, va dir, salvar l'estiu.
Escurçar els terminis de contractació per les actuacions que s'han de fer per poder arribar abans de l'estiu. Aquesta és la història de l'emergència, no és cap altra. Jo penso que això, bueno, doncs per salvar aquest estiu, doncs anirà bé, perquè bueno, doncs hi haurà aportació de sorres a moltes platges, hi haurà alguna actuació d'escullera o alguna similar en alguna zona, però torno a dir, és que no és la solució estructural i per això demanem mesures estructurals, perquè ens estem trobant que el que anem fent pedaços cada any, doncs, bueno, en moltes ocasions va desapareixent.
El Maresme, les altres localitats més perjudicades per l'últim temporal marítim han estat Arenys de Mar, Sant Pol, Cabrera o Mataró. A Premià, el secretari d'Estat de Medi Ambient va visitar les obres de protecció del litoral que s'estan fent amb la instal·lació de diverses esculleres unes instal·lacions que complementen el transvasament de més de 350.000 metres cúbics de sorra, una intervenció que d'altres ajuntaments de la comarca també han reclamat per les seves platges. Una autocar es va incendiar i en plena autopista C32 sense causar ferits, però sí retencions importants en la circulació, i això direcció Barcelona. Va passar pels volts de les 11 del matí. L'autocar de l'empresa Moventis, que feia el trajecte entre Lloret i Barcelona, l'estació de França en concret, va començar a treure fum provinent del motor. Anava per Mataró i es va acabar aturant a Cabrera. Allà van poder baixar els prop de 40 viatgers que s'hi havien muntat. Cap d'ells va patir danys, com dèiem, tampoc el conductor. Després d'això, el vehicle va cremar sencer, provocant una columna de fum visible a quilòmetres a la rodona. Els bombers van acabar sufocant les flames i la mateixa empresa de transports va enviar un altre autocar perquè els passatgers poguessin completar el seu trajecte. Al cap d'uns minuts es va poder reobrir l'autopista, però només un carril. Fins ben bé primera hora de la tarda no es va poder normalitzar la circulació, el trànsit. Ja ha entrat en funcionament a Mataró el projecte Barnahus, una unitat d'atenció integral per a infants i adolescents víctimes de violències sexuals. Està equipat amb treballadors de l'àmbit psicosocial. Hi ha altres professionals també que s'hi desplacen per facilitar gestions, ja siguin de l'àmbit policial, judicial, mèdic o administratiu. Les instal·lacions estan ubicades al mateix edifici que el CRAE, al carrer d'Antoni Capmany. Unes instal·lacions que va visitar ahir el conseller de Drets Social, Carles Campuzano.
Que no s'hagi de passejar per un conjunt de recursos que ofereix l'administració, sinó que sigui pugui ser atès sempre en el mateix espai. Si necessita una anàlisi mèdic, si convé un tractament psicològic, si convé un acompanyament de qualsevol altre tipus.
A Catalunya, els Barnahus se'ls coneix com la casa de les xiquetes i els xiquets i tenen l'aspecte d'una llar perquè els infants i les seves famílies s'hi sentin segurs i amb confiança. Hi ha sales d'espera separades per protegir la privacitat dels nens i adolescents, que estan equipades amb mobles, joguines, revistes o llibres i adaptades a l'edat i les necessitats de cadascun d'ells. La versió catalana d'aquest model, anomenada Estratègia Barnahus, implica diverses conselleries. El pilot del Departament de Drets Socials, però també col·laboren Salut, Educació, Justícia Interior i Igualtat i Feminismes. Dissabte arrenca una nova edició del Festimatge, el Festival de la Imatge que organitza Fotofilm Calella i que concentra els trofeus Torretes de Fotografia i de Curtmetratges. Aquest últim, per cert, enguany arriba a l'edició número 30, una efemèride que, com us hem explicat, es commemorarà amb l'estrena del llargmetratge de ficció Towers. El colofó a l'acte d'inauguració d'aquest dissabte serà l'obertura de l'exposició fotogràfica de l'Ajuntament Vell, que enguany repassa vida i obra del modista Manuel Pertegaz. Marta Hernández, responsable de comunicació del Festimatge, explica que la mostra permet aprofundir, doncs, en el que és la fotografia de moda.
I és com un homenatge a la fotografia de moda de l'època, no? Perquè segurament les col·leccions d'en Pertegaz devien ser de les primeres col·leccions de fotografia de moda que es van fer i que es van publicar, no? A revistes pues, molt, molt conegudes, no? del moment.
L'exposició es podrà visitar fins al 24 de juny de forma gratuïta a l'Ajuntament Vell. És una de la vintena de col·leccions que s'instal·len a Calella amb motiu del Festimatge. La sala amb columnes de la fàbrica Llobet Guri acull la col·lectiva amb la participació d'artistes nacionals i internacionals. En paral·lel, la imatge en moviment tindrà protagonisme diari, gairebé a diari a Can Saleta, on es preveuen projectar 90 curts de gèneres diversos, tots ells seleccionats al Trofeu Torretes de Curtmetratges que enguany, com dèiem, arriba al 30è aniversari. És un certamen de renom internacional que ha premiat treballs i directors de la talla de Juan Antonio Bayona, ell, quan feia les seves primeres incursions en el món de la cinematografia.
El primer premi que li van donar va ser aquí, al Torretes de curtmetratge de Calella, no recordo pues, no sé si era l'edició 15 o l'edició 16, no em vull equivocar. Clar, d'això estem parlant de que estem per la 30, doncs d'això fa 15 o 20 anys, que va guanyar el primer premi i va ser amb nosaltres.
L'organització ha previst una sessió especial de projeccions pel 30è aniversari del Torretes, en aquest cas amb una selecció dels treballs que hi han deixat empremta especial. Entre els títols escollits, Lo efímero de Jorge Muriel, un curtmetratge que es va projectar al Festimatge l'any 2020, però també El maletín de Toni Bestard o Tadeu Jones d'Enrique Gato, un curtmetratge que es va projectar l'any 2005 a Calella, també Kiko in Love, de Manuel Segade. Aquesta sessió especial es farà el dijous, dia 9 de maig, a Can Saleta, a les 7 de la tarda. Com aquesta, tota la resta de projeccions són d'accés lliure. Doncs arribem a la recta final de l'informatiu amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres amb el cel pràcticament serè a tota la comarca. De tota manera, esperem que al llarg d'aquest matí apareguin núvols baixos que arribaran a tapar el cel en punts del Maresme Nord i de l'interior de la comarca, la serrada litoral. Núvols poc importants i que no deixaran precipitacions, uns núvols que aquesta tarda aniran disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures màximes avui o semblants o una mica més altes respecte a les d'ahir, les mínimes de la passada nit han baixat fins als 4 graus de mínima tan sols. A Tordera, també el Montnegre, cap a Palafolls, 5 graus de mínima. Ambient moderadament fred, per tant, a primeres hores del matí, sobretot cap a zones de l'interior de la comarca. De cara a les properes hores, els vents seran fluixos i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Demà tot continuarà més o menys igual, però amb temperatures més altes respecte a les d'avui i vent de garbí a la tarda, que serà lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord.
Doncs fins aquí l'info migdia d'avui dimecres 10 d'abril que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics i tornarem demà amb més notícies com sempre puntuals a la una. Un dia més. Moltes, moltes gràcies per la vostra confiança. Fins demà.
Recupera l'info migdia a radiocalellatv.cat.